Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I com cada dilluns, ja sabeu, la temporada passada i també l'anterior ens acompanyaven al matí un grup de joves que coneixem com els Núvols. Tercera temporada d'aquest equip que continuarà amb nosaltres al Sant Cugat a fons. I jo no sé si dic que per no perdre el costum, no el complet, perquè avui també ens falta un membre. Irene, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Guillem, bon dia.
Bon dia.
I Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I saludem el Joan, que o ens està escoltant o ens escoltarà. És el quart membre del Núvol, que avui no ens acompanya, però que l'esperem d'aquí 15 dies, quan tornem amb aquesta secció. Com ha anat l'estiu?
Bé, molt bé. Treballant, sí? Com sempre.
Treballant?
Sí.
Però no és per descansar, l'estiu? O heu fet les dues coses?
Les dues coses.
Les dues alhora. Sí, s'ha combinat una mica les dues.
És que en tres mesos et dona per molt.
La qüestió és, l'heu aprofitat?
Sí, completament.
Sí, sens dubte.
Sí? Molt bé. Tenim novetats aquesta temporada. Iniciem o estrenem una nova secció, però diria que conservem l'essència del programa, que és doncs, tenir un entrevistat per parlar d'un tema que us interessa especialment. Oi que sí, Irene?
Exacte. Aquest any incorporem la secció de tendències a les xarxes, que és el que es mou per Facebook, Snapchat o Instagram. Que això, bueno,
és el que domineu?
Exacte. Mm-hmm. És el que dominem i molt, els adolescents i els joves. Però l'essència de tenir un entrevistat sobre els temes que ens ve de gust, doncs això és el que es basa en realitat, la secció gran de la nostra part.
Mm-hmm. Doncs anem a conèixer de seguida el fenomen.
Doncs el primer fenomen que tindrem aquesta temporada està relacionat, com no, amb el món de l'educació i els estudis, que és el que ens preocupa ara a l'inici de curs. Ens acompanya Ferran Sancho, professor del Departament d'Economia de la UAB, i és aquí amb nosaltres per parlar del món universitari nou per gairebé tots nosaltres. Així que molt bones, Ferran.
Molt bon dia.
Bon dia.
Quants anys fa que et dediques a fer classes a la universitat?
Tants que quasi no ho recordo. Mira, vaig començar l'any 70... com a becari. Un cop acabada la llicenciatura vaig estar 2 anys de becari. Després vaig desaparèixer del país aquest durant 5 anys. Vaig marxar als Estats Units a fer la tesi doctoral. Vaig estar 5 anys a Califòrnia i el 83 vaig tornar, i aleshores ja vaig passar a ser un professor seriós, dels de veritat, no dels de broma. I del 83 fins ara.
Per tant, experiència no et falta. I d'aquest curs, el que comencem ara, creus que hi ha alguna cosa especial o diferent amb el que portes?
Sí, ja segurament sabeu que hi ha tot aquest debat polèmic del 3+2, no? Doncs això és un element nou. No sabem encara com acabarà de traduir-se en la pràctica, però segurament formarà part del debat durant l'any, perquè és un tema que interessa, en principi interessa a tothom, interessa a les universitats, li interessa molt al govern de la Generalitat i us interessa moltíssim a vosaltres, que sereu els, anava a dir els patidors, però en tot cas els receptors de si hi ha un canvi, i us afectarà directament a vosaltres.
Doncs, a part d'aquestes polítiques que potser s'acabaran aplicant, com veus a les noves generacions que accedeixen a la universitat? Tu creus que arriben ben preparades?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Ara podria elaborar, però la resposta és sí. I si és breu, segurament és més contundent que si l'elaboro. Arriben ben preparats.
I dins d'aquesta preparació, quins aspectes positius destacaries en ells i quines mancances?
Sí, mira, potser perquè tothom té la seva motxilla històrica, no? I tothom ha après com ha après i ha tingut les seves experiències, no? Trobo que esteu millor preparats des del punt de vista del treball en comú, sou capaços de fer xarxa entre vosaltres i col·laborar, i això és molt positiu. I en la meva època no era tan així, però trobo també que a aquesta part positiva potser li falta una certa capacitat d'acció individual. de no refiar-se tant de la xarxa, que jo crec que ho heu de fer, però estic dient no tant, i tindre una capacitat individual d'enfrontar-se a les dificultats, és molt important en la vida. Llavors jo potser vinc d'una època en la qual la iniciativa individual era imprescindible perquè era pràcticament l'únic que hi havia, no? Si volies estudiar, com a molt tenies un paper i anaves a la biblioteca, però no tenies els instruments tecnològics que teniu ara disponibles, no? Per tant, jo estic molt, una mica esbiaixat, ho reconec, no? Però sí que us he de dir que és molt important, el ser capaç de trobar el vostre propi camí, de forma individual i de forma cooperativa, les dues coses.
En poques paraules, estaries dient que han d'aprendre a treure's les castanyes del foc,
sí.
Sense dependre de ni d'altres, ni...
Sense dependre tant.
Ja.
Que jo crec que és bo, el treball en xarxa és bo i és positiu, perquè un li genera sinergies a l'altre i viceversa, i això és bo. Això és molt bo, perquè vivim en societat, no? Per tant, és important. Però també som individus, i com individus necessitem una mica de capacitat, permeteu-me l'expressió, de patiment individual.
I amb tants anys d'experiència, has pogut comprovar quines són les especialitats que sempre triomfen més o les que no? Perquè, per exemple, entre nosaltres existeixen els tòpics d'aquesta carrera és més fàcil, amb aquesta carrera tinc més sortides, i almenys és aquest, en el segon de batxillerat és en què ens movem tots nosaltres. Però clar, vist des del punt de vista realment universitari, potser no és així, no?
Sí, a veure, vols la realitat, Irene? Sí, hi ha carreres que són més fàcils i hi ha carreres que són molt més difícils, això és la realitat, i no es pot amagar, no? Per què és així? Perquè hi ha uns estudis que després tenen també una responsabilitat professional, diguem-ne, doncs, medicina o dret. I clar, la societat exigeix que les persones que acaben aquestes carreres doncs, tinguin un nivell que sigui satisfactori per les necessitats que després tindrà la societat d'aquestes persones. Aquestes són carreres que són complicades, perquè hi ha un nivell d'exigència molt elevat. Hi ha altres carreres, i diré la meva, perquè no ningú pensi que es digui la meva, que és economia, no? Que aquí no hi ha una responsabilitat professional tan gran quan acabes, no? Perquè està tot molt més diluït, és més transversal, etc. No diré que és més fàcil, però diré que necessita un autocontrol més gran, perquè aquest control que tu tens en una carrera com medicina o dret, doncs no el tens en una carrera com economia. El control del que després professionalment està tot molt pautat i molt definit de com has d'actuar. Per tant, són maneres de fer. El grau de dificultat depèn molt també de quin és el teu objectiu i el teu horitzó.
Un altre tòpic que també trobem respecte a universitats, diu que és... que fan les assignatures molt més teòriques que si, per exemple, ho comparem amb un grau superior. És això cert o...?
Depèn, no, depèn molt, Si estudies dret, t'asseguro jo que no. Perquè el dret és una cosa que es diu positiu, Si és ciència positiva, no? I per tant has d'anar directament al que és pràctic i necessari en la vida professional d'un advocat, no? Si estudies filosofia, doncs evidentment és més teòric, perquè el concepte en si és més teòric, Però entenc el que dius, hi ha un trending, no?, de que si en la universitat les carreres tendeixen al concepte i menys a la pràctica, no és del tot cert, Una vegada he fet aquestes qualificacions, que en funció de la carrera, no és del tot cert. Mira, ara tots els graus, actualment, absolutament tots, no n'hi ha un que se'n salvi, o sigui, que us aneu preparant, tots els graus tenen el que s'anomenen pràctiques en empreses o en institucions, no? Perquè tothom sàpiga quina és la necessitat professional del que està aprenent i que sàpiga també quines són les mancances del que està aprenent. Mira, és com el carnet de conduir, no sé si el teniu o no el teniu, el tindreu.
No ha arribat el moment encara.
No ha arribat el moment, però ja el tindreu, no? Hi ha una part teòrica, l'has de saber. L'has de saber, és inevitable, no? Vull dir, has de ser capaç de distingir el símbol, el que significa, i després hi ha una part pràctica. En les carreres és exactament igual. El que passa que sí que és cert que venim d'uns estudis de llicenciatura que fa, encara potser no fa 20 anys, eren uns estudis adreçats a un segment de la població que no és l'actual, i ara estem en uns estudis de grau, amb una participació de la societat, de vosaltres, quan dic societat m'estic referint als que sereu els estudiants, molt gran, no? I ara això requereix un canvi també de concepte. I aquest canvi de concepte està en marxa, i les carreres són ara carreres que tenen una part conceptual important, però tenen una part empírica, pràctica, també molt important. I el fet, i ara deixeu-me que faci una mica de propaganda de les universitats catalanes, no? I el fet de que els estudiants de les universitats catalanes, quan acaben, són demandats en tot el món, i ho fan bé, i estic parlant d'enginyers, advocats, no, perquè el dret és molt positiu i, per tant, molt local, no? Però enginyers, metges, matemàtics, etc., economistes, quan acaben els seus estudis de grau, no tenen cap problema de trobar una feina en un altre país. Això és un símptoma positiu de que la feina que s'està fent és la correcta.
Doncs creus que les modificacions dels darrers anys, per exemple el Pla Bolonya o el que hem dit abans, que potser s'acabarà aplicant el 3+2, afecten els nivells dels estudiants? Que si afecta aquestes modificacions que fan des de dalt al nivell dels estudiants.
Afecta més que el nivell... Potser afecta el que nosaltres diem les seves competències. No? El nivell és el que dèieu ara vosaltres per un segon. El nivell és allò, el coneixement conceptual teòric. No? I la competència és la capacitat que teniu d'això posar-ho a funcionar. I el programa aquest de Bolonya, amb totes les crítiques justes que se li han fet, ha anat en la direcció de fer que el nivell conceptual acabi tenint un grau de competències en la pràctica important. I això és bo, està en marxa, i no sabem encara si els resultats seran els desitjats o estem encara ajustant-nos, fent un fine-tuning, no? Ajustant-nos a la... el que hauria de ser la proporció òptima de concepte teòric i concepte i pràctica.
I a nivell personal, apostes més per les classes magistrals o, en canvi, per classes més participatives?
Depèn.
Bueno, és que, per exemple...
M'explico,
Bueno, sí. És que en els prospectes de les universitats, almenys des del nostre punt de vista, quan veus prospectes d'universitats aquí tenen pinta de moltes classes magistrals, i quan veus universitats, com et puc dir, jo què sé, les de Suècia, que les mires, doncs... Et diuen que un dels requisits és que els universitaris han de participar molt a classe, no sé què, perquè és un concepte diferent de classe.
No, però depèn. Ara intentaré precisar. Depèn de quina és l'assignatura. Per exemple, l'assignatura de Computer Science a la Universitat de Harvard es fa en un cinema amb 800 estudiants, la d'introductòria. Per què? Perquè és la millor manera... des del punt de vista de l'eficiència de transmetre les coses. Després, a Harvard, A Harvard. Després, a mesura que van avançant els estudiants, es van especialitzant i van arribant al que tu deies, Sirena, aquelles coses més petites, en el qual l'especialització ja no necessita que tinguis 800 persones en un cinema escoltant, sinó necessites tindre 20 persones en un grup petit, i és aquí aleshores on entres en el detall de coses que si no has fet abans aquesta assignatura monstre de 800 alumnes, doncs no arribes tampoc. Per això dic, depèn. Si he fet tot a nivell magistral, no, i això ja ho estem canviant, ja s'ha canviat en la pràctica, però fer-ho tot a nivell de grups reduïts tampoc tampoc seria òptim. S'ha de buscar l'equilibri adequat perquè cada tipus de coneixement el puguis transmetre de la manera més efectiva de cara a l'estudiant.
Creus també que a les classes actualment s'està aplicant correctament les noves tecnologies, o que potser totes les possibilitats que ofereix no estan del tot aplicades, o què creus?
Hi ha de tot, tampoc s'ha d'entendre, crec jo, això és opinió meva, tampoc s'han d'entendre les noves tecnologies com el PowerPoint. Pues al final la gent està farta del PowerPoint. Us explico una anècdota. En una classe de màster que vaig donar fa uns anys, quan entro els dic, sabeu què? Faré la classe a la pissarra, sense PowerPoint, i tothom va aplaudir. Tothom va aplaudir. És a dir, depèn. La pissarra pots pensar que és una tecnologia antiga, però per mi el tema no és si és antiga o moderna, és si és efectiva o no és efectiva. Hi ha una cosa que els biòlegs expliquen, i els psicòlegs també, que el fet que hagis de llegir el que està apareixent a la pissarra i al mateix temps articular el moviment de la mà, això dispara les connexions neuronals. Mentre si només mires el PowerPoint, no. Per tant, al final, podria ser que la pissarra fos més efectiva des del punt de vista de l'aprenentatge que una nova tecnologia que és el PowerPoint. Podria ser. Depèn. Ara, anant al que deies, si en conjunt, en mitjana, les universitats estan avançant a l'ús de nous, sí, efectivament, no? Vull dir, diré, quan jo era estudiant, si volia llegir un article havies d'anar físicament a la biblioteca, físicament. I quan arribaves no tenies la garantia de trobar-lo, perquè o l'havia agafat una altra persona i com hi ha una còpia, doncs hi ha una còpia, no? En paper. En canvi, ara, sense sortir del teu despatx o des de la teva tablet, doncs verifiques si l'article existeix i si existeix el tens en segons, no? Però això és un gran avantatge pel professor, per l'alumne, per tothom. I això s'està... Això, efectivament, sí que és un ús adequat de les noves tecnologies.
Farem una última ronda de preguntes. Ho dic perquè ens estem aquí quedant encantats escoltant el Ferran, i ho estic veient. Ens hi quedaríem tota la secció, però com que també tenim altres temes per fer, us demano que fem una última ronda,
Vale.
Una pregunta a cadascú, d'aquelles que us puguin interessar més. Sí? Tocava aquí, a l'Oriol, al Guillem.
A mi, si vols, començo a preguntar. Vinga. Jo. Me'n saps alguna cosa de la situació dels graus oferts en anglès o del programa Erasmus, que tothom coneix, i creus que té importància?
Sí, però el programa Erasmus heu de saber que és una iniciativa política de la Unió Europea. Vull dir, si tu vols crear sentit de pertinença a Europa, doncs no hi ha millor manera que els europeus es coneguin entre si. I, per tant... Dit això, que és una iniciativa de caràcter polític per promoure les relacions entre la gent, que és fantàstic que sigui així, no? Al mateix temps és una grandiosa oportunitat, grandíssima oportunitat per un estudiant, no? Doncs que pot anar a l'University College a Londres i fer unes assignatures amb uns professors que aquí no té. Doncs això s'ha d'aprofitar. Ara, dit això, l'Erasmus és també una qüestió vital, no?
Ho hem entès perfectament. Qui va?
Doncs jo mateixa. Molt resumit. Per què no? Pels que encara no coneixem el món universitari, com s'estructura a nivell corporatiu? Què és el degà de la universitat, el responsable? Perquè nosaltres sabem el director de l'institut, el teu tutor i ja.
Uh-huh. Bueno, aquesta... La millor manera de... Ara us intentaré fer una pincellada ràpida, no? Però la millor manera és que entreu a les webs de les universitats i mireu un apartat que es diu transparència. I en l'apartat, totes les universitats ho tenen perquè és una obligació legal, no? I en l'apartat de transparència, quan cliques, t'apareixerà ja quina és l'estructura concreta de la universitat. Però, en general, la universitat està organitzada... pel que fa a la docència, només parlaré de la docència, que és el que s'afecta. Està organitzada en facultats. Cada facultat té la responsabilitat de dirigir uns graus i uns màsters, ¿vale? I cada facultat té un equip de direcció composat pel degà de la facultat i per un conjunt de vicedegans, que són els que fan de suport al degà. I després els coordinadors de cada un dels graus i dels màsters. Això és l'estructura. Degà, vicedegans i coordinadors de grau i de màster. Això és... el que s'afecta a vosaltres. Però hi ha altres moltes coses que hi ha els departaments, hi ha el rectorat, hi ha els grups de recerca, hi ha els instituts, etc. Però el que us trobareu vosaltres quan arribeu és una facultat, que és la que té la competència d'organitzar el grau que escolliu, i tindrà un degà, que és el cap de la facultat, uns vicedegans i uns coordinadors. I cada un dels vostres graus tindrà un únic coordinador, que és la persona d'interfase amb vosaltres.
I per acabar, una pregunta personal també que tinc. Què ens recomanaries a tots, com jo mateix, que acabem de començar o en unes setmanes comencem una carrera universitària? Què tenim de nou? Què podem esperar?
Us trobareu un gran canvi, perquè passeu d'un estadi educatiu en els instituts, en els quals tot està molt, molt, molt pautat i molt, molt, molt ben dissenyat, a un món en el qual participareu com a majors d'edat, haureu d'exercir la vostra responsabilitat i no tindreu tant aixopluc organitzatiu. Haureu de tindre un grau d'iniciativa personal i de resistència molt més gran. Aquest serà el gran canvi. El primer curs és el curs de transició entre el món en el qual esteu acostumats i el món al qual us haureu d'acostumar, i és l'any en el qual el risc de no adaptar-se és més gran.
Com parlàvem abans, tindrem que tenir menys dependència, no?
Sí. I això és un perill,
Us heu de fer grans.
Sí, és un perill, perquè no espereu que la gent estigui tan a sobre i us digui el que heu de fer. Heu d'agafar la pròpia responsabilitat individual i saber-ho cuinar adequadament. I primer és l'any en el qual aquest canvi es nota més. Per tant, sigueu ben vigilants.
Molt bé. Us sentiu preparats després d'aquesta conversa amb el Ferran?
Una mica més.
Sí, una mica més. Ja no sé si em fa més por o una altra cosa.
Molt bé, Ferran Sancho, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer i nosaltres ens anem molt ràpidament a l'espai, al nou espai, el de tendències.
Aquesta temporada estrenem nova secció, com hem dit abans, en la qual us explicarem a cada programa quines són les tendències que hi ha per les xarxes socials i, vaja, què és el que està de moda pels adolescents.
Per començar us explicarem, aquells que encara no ho entengueu, una moda que ara mateix està molt present a Instagram entre els adolescents des de fa un temps. Molta gent ho coneix com simplement allò dels números.
És molt senzill. Consisteix simplement en que una persona des del seu compte d'Instagram publica una foto de la seva història, és a dir, una fotografia que els seus seguidors poden veure només durant uns segons i que resta publicada a la xarxa només 24 hores.
I en aquesta fotografia, la persona hi escriu que la gent el que vol que li enviï un número per direct, és a dir, un missatge privat que ningú més pot veure amb un número qualsevol. Llavors, i és aquí on ve la part més controvertida, l'usuari publica una foto a la seva història amb el número de la persona que li ha enviat el missatge privat i puntua al seu físic si li agradaria conèixer-la o coses d'aquest estil.
Així doncs, en teoria, la gràcia d'això és que només aquestes dues persones que s'han escrit coneixen l'opinió que es donen l'un sobre l'altre i queden quelcom privat que no pot veure ningú més.
Per tant, joves i adolescents de Son Cugat, ara ja entendreu què és allò dels números a Instagram. Però aneu en compte, a veure qui li dieu floretes. Avui amb on esteu, la vida no
s'espera. I seguim amb Snapchat. La tornada a l'escola s'ha fet viral aquesta darrera setmana a les històries i discovers de tothom i estaven plenes de snaps amb carpetes, llibretes i llibres. El més famós ha estat el discover de MTV.
El canal de televisió predilecte pels joves d'arreu ha fet un recopilatori de fins a 38 frases típiques del primer dia de classe. Per exemple, a veure si us sonen. Què faig despert a aquesta hora? O les classes no semblen High School Musical sinó Prison Break. Quantes hores queden? O una molt típica. No me'n recordo ni d'escriure el nom.
MTV va elaborar també una llista de consells per superar els primers dies de classe. Alguns d'ells són: comença el curs amb bona música, intenta quedar amb els amics per anar a classe junts o pensa que comença un nou any. Però sobretot recordeu preparar les coses de la nit anterior i no oblidar el despertador.
I finalment, en el seu Discover van incloure també una llista de pel·lícules mítiques sobre els instituts. Segur que ja moltes sonaran, però us en recordem unes quantes com Mean Girls, Grease, La ventaja de ser un marginado o Clueless o Escuela de Rock.
Ja per acabar, us portem també el més comentat a Facebook. Aquesta setmana s'ha omplert de comentaris sobre dos temes de la més actualitat, el canvi de look d'Amanda Seyfried i la investidura fallida de Rajoy.
Com potser ja heu vist, l'actriu Amanda Seyfried, que és aquella de Mamma Mia o Querido John, que és així molt roseta i molt mona, ha hagut de canviar el seu pentinat a causa del seu pròxim paper. I la sorpresa ha estat que ella, que té un cabell ros molt clar i és molt blanca de pell, ara s'ha tenit de color marró.
Això ha provocat un trasbals a les xarxes, ja que mai havia canviat de look des que va començar a sortir en pantalla d'adolescent. Els mitjans de comunicació se n'han fet ressò i Facebook va absolutament ple d'enquestes i opinions sobre el dràstic canvi. Els actors han de canviar tant per només una pel·lícula? Li queda bé o era millor abans?
Ja per acabar, Facebook també ha estat ple de vídeos, fotos i comentaris sobre la sessió d'investidura del govern espanyol. Un dels més comentats és la intervenció de Gabriel Rufián. La seva intervenció va ser formulada en forma de preguntes cap a Mariano Rajoy i ha rebut moltes crítiques i també moltes mostres de suport. No són temps de mirar enrere,
tornarem a sortir al carrer. Arribem al final d'aquesta acció i també del núvol d'aquesta setmana, però d'aquí dues setmanes més.
Molt bé, nois, doncs ha començat fort aquesta temporada el núvol. Potser l'any que ve haurem de tornar a recuperar un programa només per vosaltres, o sigui que aquest pas. Esperem mantenir el llistó fins a final de curs. Gràcies per haver-nos acompanyat. Dilluns que ve, no. És periodicitat quinzenal aquesta temporada, per tant ens tornem a trobar d'aquí 15 dies. Gràcies i espero que vingui acompanyats del Joan. D'acord? Gràcies i que vagi molt bé la tornada als estudis, perquè hi ha universitaris que debuten i encara gent que està a les portes. Gràcies a tots. Molt bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu. Adéu. La sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada. Pots sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort, amb arrels llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant el cel. I després d'això, quan perdem el fil, ho trobarem tot buscant un motiu. Que després d'això
Sant Cugat a fons.